els podcasts de Ràdio Estel.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, patrocina Filosofia Millennial.
Què tal, Joan Trias?
Molt bé, molt content.
Estàs content? Perquè
sí.
Que bé, digues, comparteix. Per què estàs tan content?
Comparteixo, eh?
Sí, home.
El rock gros, eh?
Sí.
Perquè en Leo ja saps que ens té acostumats a modes diferents.
Modes diferents.
Estils diferents.
Sí.
I avui ve una mica de
què?
Que la gent m'entengui, perquè dir això a vegades porta connotacions dolentes. I no, em refereixo als seus orígens. Ve una mica de skinhead, que a mi és una estètica que m'agrada molt.
Ho dius per les patilles?
Sí.
Ja, bueno, 2025.
Patilles grosses, com afaitadotes,
sí.
No?
Com estàs, Leo Espluga?
Bé, bé, bé.
Escolta, arribat, podem explicar-ho també, això?
Trias? Sí, home, sí.
Que arriba, que, doncs pot explicar... Bueno, puc explicar-ho,
sí,
Leo?
Sí,
primer de tot és a tu.
He arribat una hora abans.
Com, com?
He arribat una hora abans.
Leo Espluga te n'embanes, diu.
Però un moment, però m'agrada... He arribat una hora abans, però a consciència o...
No. O sigui, jo m'he posat l'alarma a les 12 per sortir de casa.
Iau.
I som-hi.
I he arribat aquí, Leo... Dic, Leo, dic, però hola, i diu, bon any, bon any.
Bon any, sí.
Sí, i dic, saps quina hora és? Diu, sí, 25, ara entrem.
I clar, dic, bueno, arribo 3 minuts abans, amb temps, tard.
Ja està.
Dic, oh, i tant, que has vingut amb temps.
Ja, sí.
Una hora i 3 minuts, no?
He llegit 3 llibres i mig.
Què has fet?
M'he pres un cafè, he pipejat una mica alguns discos que hi havia i he estat escoltant música.
Anat a la Conxita, eh?
Sí.
T'ha agradat? Hi havies anat o no?
És xula,
És maco, és molt maco el lloc.
Sí.
És molt maco.
A part, tens un apartat, no?, per llegir, crec,
sí,
o no,
sí,
al final.
Sí, butaques, sí.
I per escoltar música.
Feia una mica de rasca i m'estava pixant, llavors no tenen lavabo.
Bueno, podem explicar-ho ja tot, Leo? Jo crec que avui m'has fet l'ensurt, el millor ensurt que m'ha fet d'algú.
Sense voler, completament... Jo he sortit del lavabo i s'ha espantat.
Però perquè me l'he trobat de cop, no me l'esperava allà, el Leo.
Passa.
Passen coses. Sí. I què passarà avui amb el Leo Espluga?
Vull què?
De què el vols... Mira.
Què?
Que va arribar tant d'hora que li he passat el guió.
No es fa això, eh?
No.
T'ho has mirat o no?
No.
No t'ho has mirat?
No.
M'encanta.
He respectat el còdic original.
Del Trias.
M'agrada.
Això està mac, això està bé. Això és lleialtat, eh?
Això és lleialtat, sempre.
Correcte.
Mira, Mercè, any nou ple de reptes. No és fàcil enumerar-los tots de la quantitat que hi ha, però tampoc és difícil pensar en alguns que tots tenim al cap. Si parlem de reptes de cara a aquest, no només 2025, sinó... de tots els anys que vindran i a tot el món, podem parlar d'ecologisme davant la crisi mediambiental, de convivència multicultural, de sobirania digital dins un món artificial que ens ve a sobre, d'un món més racional versus un món més emocional, de l'organització com a societat. Com s'aborden totes aquestes qüestions des del punt de vista filosòfic, però sobretot què hi aporten a la visió sobre el món actual i el que vindrà? Doncs avui volem traslladar-li totes aquestes qüestions a Leo Espluga. Leo, comencem avui pel final. I et faig aquesta pregunta, com s'aborden totes aquestes qüestions des d'un punt de vista filosòfic?
Amb angoixa, no sé què dir. O amb cinisme, no? Són les dues respostes de la filosofia sempre. No ho sé, la veritat és que són tants problemes. És com... No tinc la diguéssim, la... Em dóna mica energia de treure la terracota, no? I fer aquí una... No sé, la veritat... O sigui, són molts temes que es queden grans, que al final responen bàsicament a una crisi de...
És a dir, perdó, mira, torno enrere. La filosofia ha de saber respondre o ha de saber pensar abans el món que vindrà?
La filosofia sí és coneguda per alguna cosa, jo crec que a diferència de les ciències socials, no, que jo no anomenaria la filosofia una ciència social, a diferència de la sociologia, el que sigui, no, etcètera, o les ciències polítiques, és que la filosofia no aborda el què, normalment, sinó es dedica a abordar el com. No? És a dir, com la filosofia, en teoria, no t'hauria de dir què pensar, sinó t'hauria d'ensenyar com pensar. No? La filosofia és un saber de caràcter abstracte. La filosofia a vegades també versa sobre coses situades, no? Jo que sé, la crítica de la cultura, la crítica de la societat, etc. Però és cert que la filosofia no acostuma a ser un saber programàtic. És més aviat un... Mira, no hi ha posat-ho d'una altra manera. Quan hi ha dos tipus de coneixement, no? Bueno, hi ha molts tipus de coneixement, però a grosso modo hi ha dues maneres de relacionar-se amb els actes, no? És a dir, hi ha un tipus de raó que, per exemple, Adorno i Horkheimer anomenen la raó instrumental, que es dedica a... És un saber com de càlcul, no? És a dir, és un saber instrumental en tant que, per exemple, les màquines funcionen d'una manera, per tant, conèixer les màquines es implica conèixer el llenguatge, posem, de programació, no? Que és el que és. No és ambigu. En canvi, el coneixement filosòfic és més aviat un art de pensar, diríem, no? Que no es basa en, en uns continguts concrets, sinó en una manera de relacionar-se amb els conceptes. Tot això per dir que la filosofia... Jo sóc dels que pensa en que la filosofia té una tasca negativa, no positiva, no? La política és una tasca positiva, l'ètica és una tasca normativa, doncs diríem que la filosofia és una tasca negativa. És una tasca que o bé constata el que ha passat, no? Que seria la filosofia de caràcter més històric, o bé es dedica a fer una crítica del present, no?
Diu, està bé.
No, sempre tan optimista. M'estava guardant aquest pensament, sempre tan optimista. T'atreveixes a entrar en alguns d'aquests temes?
Sí, clar.
No filosòfic, eh?
Sí, sí.
Ecologisme i crisi mediambiental.
Bé, jo crec que aquí la postura la postura filosòfica és assenyalar una obvietat, no? Que és, diríem, en el caràcter ecològic i de crisi mediambiental, és primer, jo crec, qüestionar el marc de debat, seria una de les qüestions filosòfiques per excel·lència, no? Per exemple, ara amb la qüestió ecològica i la crisi mediambiental es parla molt d'antropocè, per exemple, no? De com els processos geològics hem passat de que l'agent principal de modificació del medi és l'ésser humà, ja no són els propis processos de l'ecosistema, sinó és precisament l'ésser humà. Però jo crec que, per exemple, des de la filosofia, un exemple, per exemple, que la gent ho entengui, seria qüestionar aquest marc, no? Qüestionar aquesta paraula. I, per exemple, des de la filosofia jo diria que no hauríem de parlar d'antropocè, sinó de capitalocè. Perquè no és que l'ésser humà sigui el principal agent de canvi, no? I, per tant, tots siguem responsables, sinó que el principal responsable dels canvis al medi no és l'ésser humà, sinó és els moviments del capital, del capitalisme. No? Per exemple, això seria un exemple. Amb la qüestió mediambiental també diríem que si tenim una baralla conceptual, no? Hauríem de dir que assenyalar, per exemple, la qüestió de com en un món de recursos limitats, una idea de sistema i de món que es basa en el creixement il·limitat, hi ha un col·lapse conceptual. No? És a dir, que és una cosa que la gent ha d'entendre, jo crec, i des de la filosofia hauríem d'assenyalar, i assenyala, de fet, com és teòricament impossible, o sigui, és fonamentalment contradictori en el mal sentit de la paraula, és una contradicció irresoluble voler un creixement il·limitat amb recursos limitats. I això és un fet fonamental que hem d'assenyar filosòficament, que per molt que agilitzem, fem més òptim aquest creixement, no resoldrà mai la contradicció de que els recursos són limitats. No podem inventar els recursos, no? Diríem. Hi ha unes matèries concretes que són les que són. Per tant, una idea de creixement il·limitat, que és a dir, seria aquest capitalisme financer, no? on bàsicament es crea valor del no-res, no? És a dir, hi ha un... Això, per exemple, quan es passa del capitalisme industrial al financer, bàsicament, el que succeeix és que el valor ja no es genera de la matèria, del treball, sinó que el valor, en termes macroeconòmics, es genera del moviment fiduciari. És a dir, això m'estic fotent un lío, però això és interessant. És a dir, els diners que a partir de la compra-venda d'accions, que és a dir, no té cap impacte en l'economia real, o sigui, la gent no ho nota, però aquest moviment...
aquesta circulació.
Aquesta circulació, exacte, on no són diners que aportin a l'economia real, sinó que és un intent de crear de valor del no-res per poder sostenir el creixement econòmic que acaba desembocant en, bàsicament, les bombolles que esclaten i que sí que la gent nota. No seria la idea. La gent no nota el creixement econòmic de fals, però sí que nota la patacada. No seria la idea.
Et puc una mica la contra? Com si no ho fes normalment. Anem a jugar una mica a la contra, perquè clar, qui escolti Leo Espluga dirà, oh, però és que la filosofia sempre és d'esquerres. No? Oh. Sempre ataquem el capitalisme. Hi ha filosofia capitalista?
Sí, clar. Bueno, hi ha una filosofia econòmica de... Jo més que et diria, jo et diria que sí, sens dubte, hi ha moltíssims autors, sobretot aquesta escola econòmica que és també filosòfica, no? Que seria com l'escola de Chicago, l'escola ordoliberal, que es fonamenta sobretot en el creixement de l'Alemanya federal, no? Quan hi ha l'oposició amb l'RDA i l'Alemanya federal, no? Pues hi ha aquest ordoliberalisme, que són els pares del neoliberalisme teòric. Hi ha tota sèrie d'autors que, per exemple, el liberalisme es pot fonamentar filosòficament, no? Aquesta idea de la defensa de la propietat privada i, per tant, d'una sèrie de llibertats que esdevenen a partir d'allà, no? Mm. Grans filòsofs capitalistes, doncs jo què sé, els utilitaristes, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, d'allà es pot derivar també, bueno, John Locke, que és ambigu, ell és més liberal que no pas capitalista, però aquestes autors.
I què hi diu aquesta filosofia capitalista sobre aquest qüestionar el marc del debat de la crisi medioambiental?
Ells et dirien que, al final, la justificació teòrica del... Hi ha moltes escoles, no?, que defensen el capitalisme. Hi ha que són, per exemple, més matemàtiques, com l'escola de Chicago, com deia, i n'hi ha que són com més filosòfiques, però bàsicament el que et diria és... Al final, justament avui, quan venia amb bici, venia pensant en això. L'economia, perquè la gent ho entengui, quan parlem d'economia, parlem de... Amb uns recursos limitats, hem de triar uns fins i no uns altres. Això és economia, vale? Com hi ha economia del temps, economia de l'esforç, o sigui, el cost, per exemple, funciona de manera econòmica. O sigui, tu tens un temps limitat i en aquest temps has de decidir què fer. No? Pues l'economia és amb uns recursos limitats.
Això ho deia Pepe Mujica, per cert. Ho diu Pepe Mujica.
Encara ja es diu. Encara aguanta. Llavors, bàsicament, la idea és que si tu, a nivell... El món és molt gran. Mm. Hi ha molts interessos. No? Hi ha ara són 8.000, doncs 8.000 milions d'interessos individuals. I organitzar això és impossible. No? És literalment impossible organitzar tots aquests interessos. Per tant, ells argumenten que el lliure mercat és la manera més eficient d'harmonitzar tots els interessos individuals. I per un tema d'incentius, el mercat és la millor manera d'organitzar, de fer eficient el funcionament de l'economia humana. No?
On neix la teva problemàtica amb això?
La problemàtica d'això és que el que entenem per incentiu i per útil, si això és una cosa que argumenten molts autors, no? Però és com, si l'incentiu és la producció de benefici i no la d'utilitat per l'ésser humà, aquí tenim un problema, no? Si el que es busca és la rentabilitat econòmica i no el servei a la societat, tenim un conflicte, no, diríem? Què passa? Que ells et dirien que, per exemple, que allò que no és útil fracassa. Un producte que no sigui útil, la gent no el comprarà. Per tant, és el propi mercat que fa una criba entre el bo i el dolent. No? Una empresa que no ofereix un bon producte no funcionarà al mercat. Per tant, les empreses que existeixen és perquè ofereixen un producte que porta valor a la gent. No? Al final, l'argumentació bàsica d'aquesta gent és que una empresa és gent que a canvi de diners ofereix valor.
Em deies utilitat versus?
Servei.
Val. Respecte a...
Benefici, diríem. Més
benefici, eh?
Sí.
Val. Respecte a això, respecte a utilitat versus benefici, com hauria de ser o com serà l'organització com a societat els propers anys? Es parla molt de postmodernitat, postdemocràcia, post-algo.
Sí, el post ens encanta, el post, no? jo crec que està ben... Això ja és un tema, això ja és més especulació, eh? Això ja és especulació pura i dura. Però sí que és interessant veure com... amb la Francis Fukuyama, no? El gran Fukuyama... gran enemic, però bueno, escriu amb la caiguda del mur de Berlín, escriu un article que és un dels articles més famosos de la història de la filosofia contemporània, que diu, s'anomena la fi de la història, no? Ell argumenta bàsicament que amb la caiguda del bloc soviètic la democràcia liberal s'instaura com el sistema per antonomàcia, no? I que a partir d'allà ja no hi haurà cap gran canvi polític a nivell global, sinó que simplement hi haurà conflictes locals, etcètera, no? Que ja no hi haurà mai un gran qüestionament. Què succeeix? Que jo crec que aquest relat ha fracassat, no? amb el bloc xinès, etc. I estem en un punt, no? On jo crec que la pantomima de la democràcia liberal s'està desmuntant, la ONU no serveix per res, la Unió Europea tanca files, i estem un altre cop tornant a aquesta plutocràcia clàssica imperialista on cada bloc imperialista està defensant els seus interessos. No? Estats Units tanca files, pues demana a Groenlàndia, Canadà parla del golf americà, el golf de Mèxic, Europa de cop augmenta els diners en militars... diguéssim, està havent-hi com aquest gir, no? Un altre cop.
És que intento llançar temes, per fer-ho fàcil, però si això és així, si tot és per blocs, el que s'està trencant d'alguna manera també és una certa convivència multicultural.
El tema aquí és que aquesta convenció multicultural mai va existir, sempre va ser un mite, no? D'alguna manera, sempre es va dir que la, o sigui, com aquesta convivència multicultural consistia en tu t'adaptes a les meves tradicions, no? És a dir, com la persona racialitzada es diu que és, està integrada quan renuncia a la seva identitat en pos de la nova identitat colonial, no? Llavors, què succeeix aquí? Que amb el... la gent ha d'entendre una cosa, jo crec, que quan, per exemple, Deleuze i Guattari, a finals del segle XX, bueno, tenen dos llibres que es diu Esquizofrènia i capitalisme, no? Que tenen mil mesetes i l'altre. Bàsicament argumenten una cosa, que és com amb el capitalisme avançat, el centre es torna perifèria i la perifèria es torna centre. Què vol dir? Que el capitalisme és una força
desterritorialitzadora.
I llavors què passa? Que els moviments, els fluxos culturals i els xoques culturals i la pèrdua d'identitat i reconfiguració d'identitat es deuen a l'acceleració del capital. Quin és el problema? Que va tan ràpid que no pot haver-hi una recontextualització, sinó una mera esquizofrènia accelerada, no? Diríem, cultural.
Poso un Jordi, eh? I jo només pregunto per saber cap on anem, perquè sóc un cert curiós de necessitat. Em deia, respecte a aquesta multiculturalitat, una frase que s'ha usat mil vegades. Qui no l'ha escoltat? Aquest, tu t'adaptes a les meves tradicions. I tu deies, tu, això no pot ser així, no? Però és que fa uns quants programes, Leo, parlàvem de llar. Si no t'adaptes tu a les meves tradicions, on queda la llar?
Clar, el problema és que aquí, quina noció tenim de llar? Tenim una noció de llar derivada de la figura del pare patriarcal freudià, no? La llar és l'autoritat sobre el territori, la llar no és la propietat. Això és una cosa que, o sigui, la llar no és un règim jeràrquic. Això no és la llar. Això és el pattern romà, no? No, que no té res a veure, no? Llavors, què passa? Que la llar no és un terme opositiu, no és un terme restringit. O sigui, no hauria de funcionar de manera restringida.
Què vols dir que comença d'aquesta manera?
És a dir, com la llar no és allò que suposa allò de fora. La llar no és la propietat privada, no és aquest reducte on jo en mi casa hago lo que quiero. Això no és la llar, no? La llar no funciona per aquí, la llar és més aviat una comunitat d'acollida, no? En aquest sentit. I la llar la configuren els seus habitants, no? És a dir, com és la congregació de les persones les que configuren la identitat del lloc, no? I en aquest sentit, també, hi ha processos històrics en els quals estem inscrits i és molt pervers, jo crec, també, no acceptar les conseqüències històriques de ser una nació que ha estat i és colonialista i imperialista. És a dir, no es pot pretendre haver fonamentat tota la riquesa europea sobre l'expoli i després, quan les conseqüències d'aquest expoli ens arriben, argumentar que això nosaltres hem de protegir les nostres tradicions. És obscè.
Riu el Trias.
No, perquè em fa pensar molt. Per això m'agrada que vingui Leo Espluga en aquest programa i en aquesta emissora. Perquè mentre parla, el cap amb ull em va fent... Però va, acabarem amb una darrera, que jo crec que engloba moltíssimes coses, aquesta darrera. Com saps, Mercè, darrerament, els darrers anys, s'ha posat molt sobre la taula, també conscientment arran d'una pandèmia. Si mirem més cap a la salut mental, si mirem més cap a l'emoció que cap a la raó, entesa com el que deia el Leo, com a benefici. Si el món mira més cap aquí, no li vull preguntar tant per al món, sinó cap al seu món, que és la filosofia. La filosofia que ve o que està venint és més racional o més emocional?
Aquesta resposta no és... És incontestable, més que res, perquè no existeix un bloc unitari, no existeix una comunitat filosòfica. No? La filosofia no funciona com la ciència, que hi ha una comunitat que es posa d'acord en certs principis. No? És a dir, hi ha filosofia... Avui en dia coexisteix una filosofia nihilista amb una filosofia de l'esperança, amb una filosofia cristiana, amb una filosofia atea, amb una filosofia de l'est... O sigui, no hi ha un bloc conscient. Jo et diria que sí que crec que hi ha un viratge històric, sobretot a partir del segle XX, on la racionalitat entesa com aquesta raó il·lustrada comença a desmuntar-se. Perquè comença a haver-hi aparició de cop de tot un grup de la dona, grups subalterns, que comencen a qüestionar aquesta racionalitat hegemònica. I jo et diria que, i sobretot, es comença a qüestionar, i que és en apostar on jo m'inscric, l'oposició binària entre raó i emoció. No? Com separar-les com dos blocs separats, el qual és patètic, ridícul i completament deshonest. No? Aquest dualisme no se sosté, perquè la defensa de la raó és una defensa emocional. I la raó està moguda per motius emocionals i de desig. No hi ha desig sense raó i no hi ha raó sense desig.
Què? Aquest 25 amb força, eh?
Podem quedar-nos aquí. Guardem aquest tall per la setmana que ve i aprofundiries.
Sí, tant.
No?
Sisplau.
Sí, tant, i tant, encantat.
Està molt bé, tot el que dieu. Jo us estava escoltant. Deia, no dius res. No,
això l'espluga.
És que estic escoltant.
En sap un tou.
Estic escoltant amb atenció, com diria el mestre Virgili, ara em parat. Posem una música que heu preparat o no?
Bueno, és que a mi m'agrada molt aquest tema i crec que venia molt a cuento.
Va, sona així.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, ha patrocinat Filosofia Millennial.
Un podcast de Ràdio Estat.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.